Bon dia, com esteu?
Bon dia de pedres a les butxaques. La tramuntana bufarà un cop forts en un dimecres amb matí ennuvolat i obertura de més clarianes a la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 d'avui, dimecres 28 de febrer de 2024. A Verges han vist sortir el sol fa 35 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. El dia, com dèiem, ha començat amb núvols i cel fins i tot amenaçador, amb risc d'algun ruixat a primera hora d'abast local. La tendència al llarg del dia, però, serà una millora de l'estat del cel i la tarda tindrà més estones de sol. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè els pagesos gironins allargaran un dia més el tall que hi ha a l'AP7 a la zona de Pontós i tenen previst quedar-se fins dijous després d'un concert improvisat ahir a la tarda amb els grups calongins de Pelucas i Diversiones. I a més hem de destacar que Palafrugell serà la seu del Saló dels Oficis i les Professions de la comarca d'enguany. I també hem de destacar les jornades d'educació i família que es faran a Palamós i que se centraran en l'educació sexoafectiva i la salut mental. De seguida ho ampliarem tot a l'informatiu, però és que a més avui hem de destacar que parlarem amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Marc Pifarré, sobre aquest saló dels oficis i les professions que es farà aquesta setmana aquí a Palafrugell. I com cada dimecres també hem de parlar de bon menjar i bon beure amb la Laia i la Eduard d'Humos un Glob. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I també tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, Maria. Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com avançàvem, els pagesos gironins allargaran un dia més el tall a l'AP7 a la zona de Pontós i es quedaran fins dijous, Carla.
El moviment ha assegurat que se senten menys tinguts perquè no es van poder reunir amb el conseller d'Acció Climàtica ahir la tarda i avisen que els queden moltes forces per aguantar el tall.
I el membre de l'Associació Naturalistes de Girona, Raül Domínguez, admet que la connexió amb el territori és vital per poder-lo defensar. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha destacat algun dels projectes que afecten el medi ambient a les comarques gironines, com per exemple el xalet que s'està construint a Santiga, el macroparc eòlic o la variant de Riudarenes. A més, ha donat a conèixer el mapa de conflictes presentat a la jornada Els conflictes i la defensa ambiental. I com avançàvem, Palafrugell és la seu del Saló dels Oficis i les Professions al Baix Empordà. Ferran.
Hi assistirà l'alumnat de quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius de la comarca i també hi haurà la representació d'empreses, gremis i institucions públiques, les 21 famílies professionals d'FP i els certificats professionals.
I les jornades d'educació i família a Palamós se centraran en l'educació sexoafectiva i la salut mental, Paula.
Aquesta activitat té com a principal objectiu informar sobre tots aquells termes d'interès per a les famílies i relacionats amb l'educació d'infants i joves, adreçant els seus continguts principalment als pares i mares, educadors i a les persones interessades en l'educació dels joves.
I també hem de destacar que dos municipis del Baix Empordà participaran en la campanya Cap Butaca Buida. Carla.
El repte és omplir totes les butaques dels teatres i espais culturals que participen en la iniciativa i que no quedi cap butaca buida. L'organització de Cap Butaca Buida vol que el 16 de març sigui la primera gran diada de teatre al Principat i que sigui un esdeveniment que se celebri anualment.
I neix una campanya turística conjunta entre Calella de Palafrugell i la Vall d'Aran. Què més en sabem, Ferran?
Si esquies a Nautaran, t'has de banyar a Calella de Palafrugell. És l'eslògan de la nova campanya de promoció turística que ha germanat a les dues localitats referents turístics de muntanya i costa. La iniciativa busca compartir els visitants de les dues destinacions compatibles per temporalitat i perfils de visitants, segons han anunciat en un comunicat. La imatge de la campanya és un muntatge fotogràfic que mostra el nucli de Calella amb els Pirineus aranesos de fons.
I hem d'anar fins al Rally Motul Costa Brava, que enguany homenatjarà l'Audi 4 i el Lancia Stratos. Paula, què més en sabem?
En total hi participaran una dotzena d'unitats que protagonitzaran un acte especial a vigília de la primera etapa dijous 14 al vespre al podi del Pont de Pedret. La prova organitzada per Rally Clàssics a Girona serà puntuable pels campionats d'Europa a velocitat i Espanya, velocitat i regularitat de ral·lis per a vehicles històrics.
I continuem amb la plana esportiva, perquè avui tenim una notícia de bàsquet, i és que el Bisbal Bàsquet, que està protagonitzant una temporada brillant, incorpora un nou efectiu de cara al tram final de la Lliga EVA. Sergi.
Sí, perquè l'equip de la Bisbal d'Empordà va fer oficial ahir el fitxatge del pivot Roger Serra, procedent del Club Bàsquet Sant Gregori. Serra, que és de la Garrotxa, arriba al sol gironès per reforçar el joc interior d'un conjunt que està batent tots els rècords.
I Ramona Estapinyà, del Club Atlètic de Palafrugell, guanya dos concursos del Campionat d'Espanya Màster de Llançament d'Hivern. Ferran.
S'ha celebrat aquest cap de setmana a Llorca, Múrcia, i va participar en els concursos de llançament de martell i martell pesat de la categoria dels majors de 75 anys.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè José Luis Ábalos s'aferra al seu escó i no plega com a diputat. L'exministre de Transports desafia d'aquesta manera el PSOE, que li havia demanat que dimitís pel cas Coldo, i mantindrà l'escó al Congrés. El grup parlamentari socialista l'expulsarà immediatament i passarà al grup mixt. L'exministre ha retret a la direcció del PSOE i al govern espanyol que no li hagin donat suport. Després d'haver contribuït a la formació d'un govern progressista i haver servit com a ministre i secretari d'Organització del PSOE, li hauria agradat, com explica, tenir el benefici de la companyonia. El ministre ha afirmat que tot el cas es limita a l'actuació del seu exassessor, Coldo García, i diu que col·laborarà amb la justícia. Veurem com acaba evolucionant aquest cas. També hem de destacar que un treballador de l'Ajuntament de París ha patit un robatori a l'estació de metro de la Gare du Nord quan duia un ordinador i un USB amb material delicat sobre els Jocs Olímpics que tindran lloc aquest estiu a la capital francesa. Tal com ha avançat una cadena francesa, la informació que s'ha endut incluïa els plans de seguretat d'aquest esdeveniment. L'empleat ha denunciat el robatori a les autoritats, que de moment ja estan investigant el cas. Veurem com acaba afectant tot això als Jocs Olímpics. I hem de destacar també un altre robatori, en aquest cas d'un rellotge, un directiu de Huawei que participava en el Mobile World Congress, que es fa durant aquests dies a Barcelona. Tal com ha informat el Caso.cat, el congressista l'han assaltat mentre caminava per la ciutat. Uns desconeguts li han robat el rellotge i han fugit. Malgrat tot, Huawei no ha confirmat oficialment el robatori i el mateix mitjà que ha publicat la notícia reconeix que encara no està clar si es tracta d'un directiu o d'un client. Els Mossos d'Esquadra, però, busquen els lladres, però encara no poden confirmar quin valor tenia el rellotge perquè la víctima, de moment, no ha posat cap denúncia. Doncs veurem com acaba també tot això. I abans de continuar amb el repàs informatiu, hem de veure quina previsió del temps ens espera per aquests dies. Per això tenim a l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que ens espera un dia de tramuntana, és així?
Dimecres amb vent de component nord com a protagonista. El dia ha començat amb núvols i cel fins i tot amenaçador, amb risc d'algun petit plogim o ruixat a primera hora d'abast local. La tendència, però, serà una millora de l'estat del cel i una tarda amb més estones de sol. L'ambient serà poc confortable a causa del vent de tramuntana, que bufaran cops de més de 60 km per hora i fins i tot es poden superar els 80 km per hora en zones més exposades al vent al terç nord i litoral del Baix Empordà. Això també provocarà alteració marítima amb maregassa i mar de fons del nord. Pel que fa a temperatura, ens mourem entre els 4-6 graus de mínima fins als 14-16 graus de màxima. Demà ja tindrem un dia més assolellat i amb tramuntana que s'anirà afeblint i una temperatura diurna més elevada de fins a 19 graus.
Doncs veurem com passa aquesta tramuntana durant el dia d'avui i demanem precaució a totes les persones per aquestes fortes ratxes de vent de tramuntana que hi haurà al llarg del dia. Moltíssimes gràcies, Albert, també per la previsió del temps. I el comentari d'avui ens el porta l'Andreu Paneque.
Gramsci teoritzava sobre el concepte de l'hegemonia cultural, però també de la necessitat d'aconseguir-la per poder assegurar-se l'hegemonia de les institucions i el poder. Coneixedors de la teoria, la nova extrema dreta inicia el procés que Xavier Casals va titular com el gir civil. La nova estratègia de l'extrema dreta per aconseguir fer-se amb l'hegemonia cultural. Una estratègia que es basa en bàsicament dos coses: modernitzar el seu discurs, anant del racisme biològic al nativisme, però també en combinar formes d'acció i organització que fins al moment no estaven al seu repertori i fins i tot s'associaven moviments ubicats a les antípodes ideològiques de l'extrema dreta. Entre aquestes accions trobem la presència en el món sindical, accions judicials, ocupacions d'habitatge, associacionisme transversal o fins i tot ajuda social. Tot amb un objectiu: consolidar-se en l'imaginari cultural de la societat. Des de l'antifeixisme s'està intentant transmetre com d'important és que la societat i cada una de les persones ens erigim com un agent per evitar aquesta situació. S'explica com de formes de participació n'hi ha diverses i ser antifeixista hi ha diverses opcions i possibilitats. S'argumenta de la necessitat de poder construir espais i accions quotidianes que fomentin el sentit comunitari de les nostres poblacions i racons, perquè és a través d'aquestes xarxes i d'aquestes petites accions que les societats i els individus podem aturar i desmentir molts dels discursos d'odi i mentides que l'extrema dreta llança a la societat. Rebatre comentaris xenòfobs, rebatre mentides sobre la seguretat, donar suport a persones que han estat objecte d'aquest discurs, ajudar a educar o fins i tot lluitar contra la desinformació. Tot esforç ajuda. Evidentment, necessitem estratègies globals per poder fer front a l'extrema dreta, però els nostres pobles i ciutats el que necessiten és un antifeixisme quotidià. El que és evident és que si no ens hi presentem, la guerra cultural la perdrem, i això no ens ho podem permetre.
Doncs presentem-nos davant aquesta guerra cultural i també lluitem contra aquesta desinformació i difusió de notícies que promouen aquesta ideologia d'extrema dreta. Moltíssimes gràcies, Andreu Paneque, pel comentari d'avui. I quan falten poc més de 2 minuts per arribar a 9:15, comencem amb el repàs de les principals notícies a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. I és que hem de destacar que els pagesos han anunciat que mantindran un dia més el tall a la P7 a l'alçada de Pontós i volen quedar-s'hi fins al dijous. Així ho va anunciar la plataforma Revolta Pagesa ahir a la tarda en plena autopista. Un dels seus membres va recordar que la protesta no s'aixecaria fins que hi hagués compromisos explícits per part d'algú govern, explicant que o caixa o faixa, i de moment ni caixa ni faixa. Tots els detalls, Carla.
El moviment també ha assegurat que se sent menys tinguts perquè no es van poder reunir amb el conseller d'Acció Climàtica ahir a la tarda i han avisat que els queden moltes forces per aguantar el tall. Si bé al principi havien notificat la protesta per dimarts i dimecres, ara ja han anunciat que s'hi quedaran fins dijous. Tots ells donaven per fet que passarien la nit del dimarts a l'autopista i asseguraven que no volien treure els tractors fins al dijous si abans no hi havia resultats de les negociacions que tenien amb l'executiu català.
Bueno, estem aquí esperant que aquesta gent ho acabin de preparar, i de la reunió encara no sabem res, no tenim notícies fresques, no estem... S'ha complicat una mica la situació, ha pujat de tot, però estem igual. I hem allargat la convocatòria un dia més, és a dir, fins al dia 29 a les 12 de la nit. Tenim prorrogat. Hem demanat per estar aquí fins al 29, o sigui que de moment no ens moguem. Perquè no rebem res del que hem demanat. I ens van donar llargues i no... Vam dir que o caixa o faixa, i de moment ni caixa ni faixa.
Un dels membres de Revolta Pagesa va afirmar que volien resultats concrets de les primeres negociacions que havien obert.
Uns resultats que s'haurien d'haver aconseguit en la reunió pactada per ahir, però no hi va assistir el conseller d'Acció Climàtica David Mascor. Segons els membres de Revolta Pagesa, el titular d'Acció Climàtica es va excusar per motius personals. Malgrat tot, se senten menys tinguts per l'executiu català i demanen que se'ls escolti.
Jo crec que no, perquè si estàs demanant, estàs fent un tall així a l'AP7 amb les conseqüències que això representa i demanes unes coses i el conseller no es presenta, això vol dir un... Nosaltres ens ho hem agafat com menys preu i un, no sé, no coses que no s'entenen.
Ahir a la tarda van organitzar un concert enmig de l'autopista. Després de dinar, els pagesos van deixar espai en tota la calçada i van fer entrar un tractor amb un remolc que es va convertir en l'escenari improvisat per l'Orquestra Diversiones i el grup Pelucas. Sobre les 6 de la tarda, la banda de Calonja va pujar dalt de l'escenari per versionar alguns dels temes més festius de les últimes dècades. El concert va servir com a revulsiu per molts dels manifestants que van ballar i mobilitzar-se al ritme de l'orquestra.
I el membre de l'Associació Naturalistes de Girona, Raül Domínguez, admet que la connexió amb el territori és vital per poder-lo defensar. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha destacat alguns dels projectes que afecten el medi ambient a les comarques gironines. I és que, a més, ha donat a conèixer el mapa de conflictes que es va presentar a la jornada Els conflictes i la defensa ambiental. I és que la presentació d'aquest mapa es va fer fa unes setmanes i podem trobar projectes que afecten en el medi ambient arreu de Catalunya. De comarques gironines, per exemple, hi podem trobar projectes tan diversos com les ampliacions de certes granges, la contaminació d'algun aqüífer, projectes també relacionats amb la mobilitat o també amb l'urbanisme. Entre aquests projectes hi podem trobar la variant de Riudarenes, l'ampliació de la C31, també l'ampliació del Port Marina de Platja d'Aro o diversos casos que afecten el litoral gironí. El mapa està encara en evolució, tal com explica el tècnic en defensa del territori, ja que es poden aportar noves dades de projectes o ampliacions que tinguin algun impacte en el medi ambient. La idea va sorgir entre les 16 federacions ecologistes de Catalunya que van participar en la jornada amb la voluntat de donar a conèixer aquells projectes de defensa del territori. I tot i que la seu de l'Associació Naturalistes de Girona es troba a la capital de les comarques gironines, el contacte amb les diverses entitats i els agents del territori és bàsica. I és que treballen arreu de les comarques gironines, tal com explica Raül Domínguez, perquè sense el coneixement del territori no es pot saber com actuar davant d'aquestes problemàtiques. A més, el tècnic apunta que la col·laboració ciutadana és clau per poder impulsar aquests projectes de defensa en el territori.
Perquè també hi ha un factor important a tenir en compte, és que no només treballem a nivell, diguem, més administratiu, presentant al·legacions, presentant escrits, fent denúncies de premsa o fins i tot en alguns casos més concrets acaben arribant a la via judicial, sinó que és vital per guanyar tots aquests casos la mobilització ciutadana. Mm. És a dir, que les persones que viuen en aquests indrets afectats sentin partícips d'aquesta lluita i la vulguin tirar endavant.
Un dels projectes que ha provocat més malestar a les comarques gironines ha estat el macroparc eòlic que es vol impulsar a la Badia de Roses. I és que Raül Domínguez explica que és un projecte tecnològic amb una gran planificació estatal i admet que és complicat poder-lo estudiar en profunditat sense comptar amb un especialista. Apunta, però, que no se centren únicament en l'afectació territorial, sinó que també tenen en compte el model de territori que volen. I un dels altres factors que està incidint en la defensa del territori durant els darrers mesos és la sequera, i és que Raül Domínguez no parla de sequera, sinó que fa referència a la mala gestió de l'aigua i al canvi climàtic. És evident que falta pluja a la comarca, però Domínguez també es mostra crític amb la gestió de l'aigua que s'ha fet durant els últims anys. Per això la voluntat des de les diverses entitats ecologistes és canviar aquest model de gestió. I canviant de tema, la Bòbila de Palafrugell acollirà el segon Saló dels Oficis i les Professions al Baix Empordà durant els dies 29 de febrer i fins al l'1 de març, i assistirà l'alumnat de quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius de la comarca. També hi haurà representació d'empreses, gremis, institucions públiques i les 21 famílies professionals de la formació professional i els certificats professionals. Ferran, què més en sabem?
L'objectiu és donar a conèixer la formació i ocupació de qualitat a la comarca, a part d'assessorar els estudiants en el seu itinerari formatiu i laboral. Aquest any també es vol visibilitzar els oficis, molts d'ells amb la falta de relleu generacional. Obrirà les portes el dijous al matí de 9 a 2 i a la tarda de 4 a 6 i el divendres de 9 a 2. A part de l'assessorament i els estants, el dijous a la franja de la tarda faran la xerrada per les famílies i tu, què vols ser de gran? L'objectiu és ajudar-les a l'hora d'acompanyar els fills en el moment de triar l'itinerari formatiu. El Consell Comarcal del Baix Empordà organitza l'edició amb la col·laboració d'FP Baix Empordà, l'Ajuntament de Palafrugell i la Cambra de Comerç de Palamós. Hi col·laboren els altres ajuntaments, les oficines de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya, gremis i centres que ofereixen certificats de professionalitat.
I les jornades d'educació i família a Palamós se centraran en l'educació sexoafectiva i la salut mental. Aquesta activitat té com a principal objectiu informar sobre tots aquells temes d'interès per les famílies i relacionats també amb l'educació d'infants i joves, adreçant els seus continguts principalment als pares i les mares, als educadors i a les persones interessades en l'educació dels joves. Què més en sabem, Paula?
El cartell de conferenciants previstos enguany s'encetarà amb la participació de la sexòloga i llicenciada en Dret i en Medicina, Raquel Tulleuda, que el dijous 7 de març obrirà l'edició 2024 d'aquestes jornades amb la conferència titulada Educació sexoafectiva al segle XXI. Aquesta xerrada aprofundirà en els estigmes, prejudicis i models als quals estan sotmesos actualment els joves, condicionant de manera vitalícia la seva concepció de la sexualitat i les relacions interpersonals que estableixin. Enfocar la sexualitat com un dels pilars fonamentals de la personalitat, ajudant així els joves a satisfer necessitats humanes bàsiques com el desig de contacte, la intimitat, l'autoconeixement, l'expressió emocional, el plaer, la tendresa i l'amor seran referents en l'exposició de Raquel Tulleuda. El programa continuarà dijous dia 14 amb la participació del doctor en psicologia clínica i especialista en prevenció del suïcidi en la infància i adolescència, Francisco Villar, que durà a terme la conferència Pantalles i vides, com es relacionen a la infància i a l'adolescència. El doctor Villar aprofundirà en l'associació de les pantalles amb la vida dels infants i adolescents, els seus aprenentatges i el seu desenvolupament. Ho vincularà amb les relacions familiars i socials i reflexionarà sobre les pantalles i dos dels problemes actuals, la violència i la necessitat del benestar dels fills. La conferència també aportarà una visió social sobre les indústries tecnològiques i farà un seguit de recomanacions als pares, mares i docents. Finalment, les Jornades d'Educació i Família 2024 es tancaran el dia 21 de març amb la conferència del doctor en Biologia, especialista en la genètica del desenvolupament i la neurociència i la seva relació en els processos d'aprenentatge, David Bueno. Aquest assessor en termes de neuroeducació de la UNESCO pronunciarà la conferència Mentalitat de Creixement, mitjançant la qual exposarà la importància dels aprenentatges a la infantesa i l'adolescència, parlant de com repercuteixen en etapes posteriors de la vida. L'ambient familiar, educatiu i social de la infantesa i l'adolescència és extraordinàriament important, com una etapa essencial en el modelatge i la construcció d'una bona part del cervell. Les conferències programades dins d'aquesta edició de les Jornades d'Educació i Família 2024 es faran al Teatre La Gorga a partir de les 8 hores. L'entrada és gratuïta, però s'ha de fer una reserva prèvia a la pàgina web del teatre.
I Torroella de Montgrí i Palafrugell són els dos pobles del Baix Empordà que s'han sumat a la campanya Cap Butaca Buida. Carla.
Es tracta d'una iniciativa que es durà a terme el pròxim 16 de març i el seu objectiu és que Catalunya sigui la capital de les arts escèniques. El repte és omplir totes les butaques dels teatres i espais culturals que participen en la iniciativa i que no quedi cap butaca buida. L'organització de Cap Butaca Buida vol que el 16 de març sigui la primera gran diada del Teatre al Principat i que sigui un esdeveniment que se celebri anualment. Al Baix Empordà l'objectiu és omplir les butaques de l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí i les del Centre Fraternal i el Teatre Municipal de Palafrugell. A l'Espai Ter se celebrarà el Festival Soc, Dansa i Fusió Urbana, el Centre Fraternal la Comèdia Un Tal Quixot i el Teatre Municipal l'Espectacle Familiar La Veritable Història dels Tres Porquets.
Sí. Si esquies a Naut Aran, t'has de banyar a Calella de Palafrugell. És l'eslògan de la nova campanya de promoció turística que doncs, ha agermanat aquestes dues localitats referents turístics de muntanya i de costa. Aquest divendres es va presentar la iniciativa que busca compartir els visitants de les dues destinacions compatibles per temporalitat i perfil dels visitants, segons s'ha anunciat en un comunicat. La imatge de la campanya és un muntatge fotogràfic que mostra el nucli de Calella amb els Pirineus aranesos de fons. Ferran, què més en sabem?
D'aquesta manera, Naut Aran i Calella de Palafrugell pretenen atraure més turisme a totes dues destinacions en els moments en què l'activitat turística està en marxa, però el flux de visitants sol ser més fluix. Segons explica Marc Piferrer, regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Palafrugell, a finals de març l'activitat turística a Naut Aran posa el fre i els seus visitants són un client potencial per la nostra destinació. I afegeix que busquen atraure nou públic de Madrid, País Basc i la resta de Catalunya perquè ens visiti a la primavera, que és quan més ens fa falta el sector turístic a Palafrugell. Naut Aran és un municipi de la comarca de la Vall d'Aran, constituït el 1967 amb la fusió dels termes d'Artia, Salardú, Gessa, Tredòs, Montgarri i Bagerga. És el més extens de la comarca amb pràcticament 250 quilòmetres quadrats. Naut Aran és el referent dels esports d'hivern a tot l'estat i té l'estació d'esquí de Baqueira-Baret que funciona a ple rendiment durant tota la temporada. Segons explica la tècnica d'esdeveniments de l'Ajuntament de Naut Aran, Gabriela Calero, el seu municipi destaca per tenir uns serveis excepcionals i pensen que Calella de Palafrugell també els ofereix una sinergia molt positiva. La col·laboració entre aquests dos municipis neix gràcies a l'Agència Catalana de Turisme i al seu segell Pobles amb Encant, en el qual hi pertanyen 14 municipis de Catalunya.
I el Rally Motul Costa Brava d'enguany homenatjarà l'Audi 4 i el Lancia Stratos. En total hi participaran una dotzena d'unitats que protagonitzaran un acte especial i a la vigília de la primera etapa, que serà dijous 14 al vespre al podi del Pont de Pedret. La prova organitzada per Rally Clàssics a Girona serà puntuable per als campionats d'Europa de velocitat i Espanya en velocitat i regularitat de ral·lis per vehicles històrics. Paula, què més en sabem?
Els grans protagonistes seran Michel Sinotto i Emilio Radelli, vencedors del Rally Costa Brava de 1984 amb un Audi 4 A2. Participaran en la categoria Legend d'exhibició amb una rèplica d'aquella mateixa unitat de fa 40 anys. Per la seva banda, enguany se celebren 50 anys del primer títol mundial de marques de Lancia Stratos, assolit el 1974. Efemèride que també es commemorarà com a Cala Girona. La participació de Sinotto en el 72 Rally Montul Costa Brava serà molt especial per al pilot italià, encara més perquè compartirà la cabina del 4 amb el mateix copilot d'aleshores, Radelli. Junts tornaran a córrer pels mateixos trams d'asfalt com ara els Àngels, Santa Pellaia, Cladells, Collsaplana i Osor. La victòria en el Costa Brava de 1984 va ser la més rellevant de Sinotto d'aquell any, el seu últim curs com a pilot professional als anys 80. L'Audi 4 de Sinotto Radelli estarà molt ben acompanyat a Girona. N'hi haurà prop d'una desena, entre els quals una unitat d'evolució curta Sport 4 de 1984 i diverses de la màxima evolució de l'icona del grup B, el 4SUE2 de 1985-1986, anomenat Llevaneus, per la seva aerodinàmica espectacular. A més, l'Audi 4 és el vigent campió del Rally Motul Costa Brava, atès que Zippo Arena van vèncer l'edició de 2023. Enguany tornen a Girona per mirar de revalidar el triomf. Si l'Audi 4 va iniciar la revolució de les quatre rodes motrius i el turbo als anys 80, el Lancia Stratos va ser el rei dels ral·lis als anys 70. El campionat del món de ral·lis es va instaurar el 1973, inicialment només per a marques, i Lancia es va dur tres títols seguits amb l'Stratos. El primer al 1974, fa 50 anys. L'Stratos és un vehicle habitual en el Rally Motul Costa Brava, de manera que Rallys Clàssics també ha volgut homenatjar-lo. A Girona n'hi haurà 4, un fet extraordinari en què els ral·lis històrics a l'actualitat, incloent-hi el ràpid pilot britànic Sepp Pérez i l'italià Tony Fassina, vencedor del Costa Brava de 1982 i també del Campionat d'Europa, que enguany disputa la seva tercera edició consecutiva al Rally.
I què més en sabem de l'edició del Rally d'enguany?
La competició constarà de dues etapes, el divendres 15 i el dissabte 16 de març, amb l'homenatge a l'Audi 4 i al Lancia Stratos, a més de la més popular signatura d'autògrafs dels protagonistes, prevista per el dijous 14 de març al vespre. Els trams seran una selecció de les carreteres d'asfalt que han marcat la història de Costa Brava al llarg dels anys. La nova base de rally estarà ubicada a l'hotel Best Western Premier, CMC, Girona. L'atapeït parc tancat i el podi de sortida, el pàrquing del pont de Pedret, mentre que el serveis parc reparteix la ubicació de Fornells de la Selva, on divendres i dissabte s'hi espera molt de públic per veure de ben a prop les joies del Rally Mòtul Costa Brava. Cal apuntar que l'edició d'enguany del Rally Mòtul Costa Brava torna a fer el ple de 240 inscrits per segon any consecutiu, amb una llista d'aspirants que superava els 300 equips.
I en plan esportiva també tenim una notícia de bàsquet, i és que el Bisbal Bàsquet, que està protagonitzant una temporada brillant, incorpora un nou efectiu de cara al tram final de la Lliga EVA. L'equip de la Bisbal d'Empordà va fer oficial ahir el fitxatge del pivot Roger Serra, procedent del club bàsquet Sant Gregori. Serra, que és de la Garrotxa, arriba al sol gironès per reforçar el joc interior d'un conjunt que està batent tots els rècords, Sergi.
El pivot de 26 anys, experimentat ja a la categoria, on ha jugat el Vic, el Club Bàsquet Quart, i que arriba del Sant Gregori, que juga a segona catalana, s'integrarà a un equip guanyador que apunta a grans fites aquest any. Serra estarà disponible per al proper partit del Bisbal Bàsquet aquest dissabte al Pavelló Vell davant del Martorell. Un duel que genera una gran expectació perquè els bisbalencs aconseguiran la classificació matemàtica per als play-offs d'ascens a la Lliga LEP Plata en cas de victòria.
I l'atleta Ramona Estavinyà del Club Atlètic Palafrugell guanya dos concursos del Campionat d'Espanya Màster de Llançament d'Hivern que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Llorca, a Múrcia, Ferran.
Va participar en els concursos de llançament de martell i martell pesat de la categoria dels majors de 75 anys. Ho explica Josep Massa.
En Ramon Estepinyà, pertanyent a la categoria de majors de 75 anys, ha guanyat els concursos de llançament de martell amb 36 metres i 17 centímetres i martell pesat amb 14,76.
I arriba la segona edició del Saló dels Oficis i les Professions a Palafrugell. Aquest dijous 29 de febrer a la Bòbila s'omplirà d'expositors, tallers i conferències per a aquells estudiants que estiguin dubtant a l'hora d'iniciar-se al món de la formació professional, de decidir una mica més el seu futur. Per parlar-nos d'aquest acte i altres propostes que arribaran al municipi, ens visita el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Marc Piferrer. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, aquesta és la segona vegada que es fa aquest Saló dels Oficis, tot i que l'edició passada es va fer a Calonge. Esperen superar el nombre de visitants d'aquest primer saló?
Sí, home, les expectatives sempre són positives, i si els salons es repeteixen és per l'èxit que va tenir l'any passat. Recorda que la finalitat d'aquest saló és informar i inspirar a les persones joves i a la ciutadania en general pel que fa a les necessitats de mercat de treball de la comarca, exposant diferents camins professionals per poder conèixer l'oferta de formació professional de certificats a la comarca aquí a la Baix Empordà.
Perquè en quines activitats hi podrem trobar en aquest saló relacionades amb aquestes famílies professionals que vulguin mostrar aquests oficis, no?
Bueno, en aquest any, en aquest segon saló, hi haurà més de 40 segons, hi ha tantes explicacions i tantes xerrades, hi haurà 8 xerrades de tallers simultanis referents als oficis i professionals. Des del primer dia, les xerrades es distribuen en 3 espais diferents, a la Bòbila i en diferents llocs de l'IPEP. Per exemple, una de les xerrades que es farà, que serà la primera, serà "I després de l'ESO què?", no? Una conferència a càrrec de la senyora Belén Onieva, on ens explicaran quines sortides hi ha quan els estudiants acaben l'ESO.
I, és clar, jo el que també m'agradaria saber és per què és important que un municipi com és Palafrugell aculli una proposta de saló com aquesta. Vull dir, és important impulsar aquest tipus de formació entre els joves i que puguin saber què fer després de l'ESO, com comentàvem, per exemple?
És molt important. El saló preveu la participació de l'alumnat de quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius de la comarca, no? I d'altres persones interessades a formar-se, on tindran durant aquests dies l'oportunitat de conèixer opcions de futur i prendre una decisió amb tota la informació de cara a la seva pròxima etapa formativa. A Palafrugell apostem molt per l'ensenyament. Uh-huh. I des de l'IPEP també recordo que ho parlem segurament més endavant, que la setmana que ve també fem la 8a jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell. Uh-huh. Llavors amb dues setmanes, pràcticament amb una setmana, perquè sí, és de dijous a dimecres de la setmana que ve, estem plenament immersos. Uh-huh. Tant pel que fa a la formació com a les oportunitats laborals.
Mm-hmm. Clar, a mi m'agradaria també entrar una mica en aquesta activitat que es farà el 6 de març i que organitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Esclar, en què consisteix aquesta iniciativa d'una jornada d'oportunitats laborals? És a dir, en què consisteix per als oients que encara no ho sàpiguen?
Sí, mira, aquest any organitzem ja la 8a jornada d'oportunitats laborals. Aquesta jornada el que pretén és posar en contacte empreses de la zona que fan cerca de persones treballadores amb persones que busquin feina. Uh-huh. Ja siguin feines de temporada o feines permanent. De fet, en aquesta 8a jornada hi participaran ja 48 empreses que oferiran, que han ofert 127 ofertes de feina i 243 vacants laborals, no?
Ostres.
Totes les persones interessades s'han pogut inscriure fins al 23 de febrer a les diferents ofertes. Uh-huh. I a la data de tancament ja hi havia 300 persones inscrites.
Ostres.
I llavors, el dimecres 6 de març, les empreses entrevistaran en directe a tots els candidats per cobrir les vacants.
Mm-hmm. Suposo que és fer aquesta mena de pont entre empreses que no acaben de trobar una persona adequada per una oferta laboral i aquestes persones que estan cercant feina, no?
Correcte, correcte. És una feina que fem des de l'IPEP, des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, amb tots els tècnics, i és una feina molt, molt, molt laboriosa, però que cada any representa que les empreses acaben contractant i tinguent els treballadors que necessiten per, com hem comentat, o bé per la temporada d'estiu o bé per tot l'any. Uh-huh. Com comentàvem inicialment, el anar repartint tant les jornades d'oportunitats laborals com el saló dels oficis, si repeteixen, és que les convocatòries tenen èxit tant per part de les empreses com pels treballadors o com els estudiants que hi accedeixen.
Uh-huh. Perquè, esclar, estàvem parlant de que 300 persones participaran doncs en aquesta 8a edició. L'evolució durant aquests 8 anys, no sé si l'han pogut veure, vull dir, som conscients que acaben d'entrar aquest any al govern, però observen que aquesta evolució és bona de quan es va començar aquesta iniciativa?
Sí, cada any tenim més persones que s'inscriuen i més empreses que confien en aquesta jornada d'oportunitats laborals que promovem des de l'Ajuntament de Palafrugell. Cada vegada hi ha... No tinc els números aquí sobre la taula, però sí que hi ha cada vegada més empreses que participen a la jornada amb més ofertes, perquè els resultats que hem tingut anys anteriors han estat molt i molt positius.
Uh-huh. I, clar, no sé si fent una visió àmplia del tipus d'ofertes que hi ha en aquesta edició de la jornada d'oportunitats laborals, esclar, això ens parla una mica de com anirà la temporada turística, és a dir, quins perfils busquen les empreses, quines empreses necessiten buscar perfils en aquesta jornada. No sé si ens en pot fer 5 cèntims.
Sí, aviam, són bastant variants les empreses que hi participen, però Palafrugell és una ciutat bàsicament turística, no? On acull molts de turistes a l'estiu. Llavors, les demandes que tenim aquest any van tant per cobrir llocs amb hotels, amb empreses de gestió turística, empreses de jardineria, uh-huh, empreses de neteja... Són moltes relacionades amb el sector turístic.
Uh-huh.
Això preveu que aquesta temporada turística serà bona. L'any passat va ser una temporada turística, podríem considerar, de bona o de molt bona, i les previsions d'aquest any apunten en la mateixa direcció.
Clar, jo també del que volia parlar és que una de les problemàtiques que hi ha hagut durant els últims anys és que les empreses del sector hoteler i també de la restauració no troben treballadors. És clar, creu que amb aquest tipus de propostes es pot posar solució a aquest problema?
Bé, jo diria que no només les empreses de restauració, uh-huh, sinó que en general la majoria de les empreses costa darrerament trobar treballadors. Uh-huh. Per això és molt important la jornada que farem del Saló dels Oficis i Professions, on aquí també es mostren quines són també les demandes, clar, més importants de les empreses locals o veïnes, no només de Palafrugell, sinó de la comarca del Baix Empordà. Uh-huh. Llavors, amb el Saló dels Oficis mostrem les professions més necessitades, uh-huh, professions també més tècniques, uh-huh, i amb la jornada d'oportunitats laborals realment veiem quines són les necessitats de les empreses en aquests moments.
Uh-huh. Clar. I abans d'acabar l'entrevista m'agradaria aprofitar per preguntar-li, perquè s'ha parlat molt durant els últims dies sobre la campanya de promoció conjunta que hi haurà entre Calella de Palafrugell i Naut Aran, la localitat que hi ha a Baqueira. Sí. Clar, quin és l'objectiu d'aquesta campanya?
Aviam, aquesta campanya es va començar a parlar el mes de... crec que va ser el mes de maig, perquè tant Calella de Palafrugell com Naut Aran està dins d'un grup de pobles, que es diuen pobles amb encant, de l'Agència Catalana de Turisme. Llavors van venir-nos a visitar aquí Calella i van posar de manifest unes sinergies que teníem per, podríem dir, per incentivar més la visita de clients d'altres llocs d'Espanya que no visita el nostre municipi. Mm-hmm. Llavors, a Naut Aran hi ha molta presència de clients de la Comunitat de Madrid i del País Basc que van esquiar a Naut Aran, mm-hmm, i que no els tenim com a clients aquí a Calella de Palafrugell i en general al Baix Empordà. Llavors vam considerar i vam acordar fer una campanya conjunta per anar a buscar i a informar en aquests clients de quines platges tenim aquí a la Costa Brava, perquè quan acabin la temporada d'esquí, doncs vinguin també fora de temporada, perquè el juliol i a l'agost ja tenim molt de turisme, mm-hmm, o per incentivar-se per poder venir fora de temporada a les platges d'aquí de la Costa Brava.
Clar. I ja per acabar, i amb resposta ràpida, de quina manera considera, sí, que és compatible el turisme de Calella i Baqueira?
És que no és compatibilitat entre turisme de Calella i Baqueira. És una acció promocional que fem per atraure clients. És com si anéssim a fer una acció a Bèlgica, a França
conjunta,
o a Anglaterra.
Sí.
És anar a buscar uns clients que actualment no visiten el nostre territori
que
creiem que ensenyant-los-hi els pot agradar venir passant les vacances aquí a la costa.
Mm-hmm. Doncs deixem això apuntat i moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquests diversos temes que afecten a Palafrugell durant aquests dies, i doncs convidem els oients a visitar aquest Saló dels Oficis, també a intentar, doncs, en l'edició de l'any que ve, a participar, doncs, a les jornades d'ocupació. Moltíssimes gràcies, senyor Marc Piferrer, per aquests minuts.
Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. I ara podem gaudir d'un mos un glob amb la Laia i l'Eduard, que avui visiten Rius Nadal, una empresa dedicada a torrar cafè.
Molt bon dia, avui som a Rius Nadal, torradors artesans de cafè, i diuen que provoquen el personal degut a que continuen torrant cafès, com sempre, i on sempre, aquí a la Bisbal d'Empordà, són amants del cafè i amants de fer les coses ben fetes, com abans, amb receptes antigues i noves fórmules, per tal de que quan el tinguis a casa o te'l prenguis en el local, passi allò de només el cafè i vostè, o, si es permet el tuitejament, o tu, com prefereixes. Tenim avui aquí en Joan Rius i la Clara Nadal, fundadors d'aquest petit gran imperi de cafès aquí a la Bisbal d'Empordà. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia, bon dia.
Aviam, per la gent que, molta gent segur que pren cafè, però tota la història que hi ha al darrere, totalment desconeguda. Vosaltres, perquè sou torradors de cafè, com el torreu el cafè? On el torreu i us diferencieu d'algunes altres marques típiques més famoses?
Sí, aviam, sí que és veritat del que has dit al principi que ens agrada provocar. Ens agrada provocar perquè com que som una empresa petita, el que busquem una mica és treballar a l'aspecte del plaer del consumidor. El cafè és un producte, és una beguda que és la segona després de l'aigua consumida arreu del món. Llavors estem parlant d'un producte que té un volum, té una distribució, té una...
La segona, eh?
La segona beguda més consumida després de l'aigua. Clar, té una importància cabdal a tot arreu, des del cultiu fins a la tassa. Llavors, això dona el fet de que és un producte universalment conegut i que d'alguna manera s'ha tractat bé i també s'ha tractat malament en funció de qüestions econòmiques, de qüestions de distribució, etc. Nosaltres som una empresa petita i el que aprofitem sempre és treballar, al ser petits ens permet treballar el producte més qualitativament positiu per l'efecte en el consumidor a l'hora del consum. Portem cafès d'arreu del món, però intentem seleccionar aquelles zones geogràfiques que produeixen cafès més qualitativament positius a l'hora de crear un blend. Un blend és una mescla, no?
Una fusió de dues varietats, o més de dues varietats, suposo,
correcte,
també.
Correcte.
Perquè
correcte.
Potser la gent ja més o menys s'ho imagina, però quins són aquests principals països o zones?
Bueno, tots els països productors estan a la faixa del món que està centrada en l'Equador. Per tant, estem parlant de tots els continents, però jo diria que el continent americà és un gran productor, Brasil és el productor número 1 de cafès del
sí.
món, el principal del món és Brasil, produeix cafès majoritàriament aràbiques, bueno, tractament natural. Colòmbia és un gran productor d'aràbiques, Perú, Equador... Centroamèrica produeixen uns cafès increïblement bons, molt bons, són territoris volcànics i donen cafès molt minerals. Àfrica es divideix en dues parts, la part atlàntica produeix cafès robustes més bàsics, diguéssim, el gran productiu. Bueno, també hi ha cafès boníssims a la part atlàntica. I després la part oriental, Etiòpia, per exemple, pues, o Kènia. Som països productors increïbles. Índia, bueno, ens aniríem fins a Austràlia.
I aquí, per exemple, Clara, quins tipus de cafès trobem per la gent que entri doncs, a la botiga? Recordeu, oberts els divendres de 9 a 2 del migdia. I què hi trobeu aquí? Què s'hi pot trobar?
Doncs mira, tenim dos varietats, són dos blends diferents. Un que és el cafè que anomenem el cafè de la casa, que és el que sempre hem fet en origen, i ara doncs deu fer com 2 anys o així vam introduir un altre blend que fos una mica més potent, que l'anomenem intens. Aleshores, la diferència d'un amb l'altre és que el de la casa porta tot aràbica i en canvi l'intens porta una miqueta de robusta per donar-li aquella potència que hi ha vegades que ens demanaven.
Molt bé. El cafè potser és molt important perquè moltes vegades és el que després d'aixecar-te del llit hi ha molta gent que és el que primer que fa, no? Després d'anar a la bau, doncs després... Hi ha seguidament el cafè i el ritual del cafè.
Sí, totalment.
Vosaltres, quina importància li doneu?
Absoluta.
És indispensable, no?
Absoluta,
entenc, per
absoluta.
Vosaltres, a la vostra vida.
Absoluta. El cafè és una manera d'entendre el dia. És una manera d'aixecar-te, d'anar en pijama a la cuina i preparar la cafetera de rosca i sentir aquella fragància que t'està inundant la casa. És el fet de compartir una tassa
la persona que s'aixeca i fa, el pare, la mare, l'avi, el fill, qui sigui.
Les primeres paraules, les primeres mirades.
Magnífic. I després, bueno, és típic, les frases fetes aquestes, no sóc persona fins que no em prenc un cafè.
Exacte.
Vull dir, això hi ha de tot. El cafè, d'alguna manera, centra una bona part del nostre dia a dia. Serveix per conversar, serveix per arreglar conflictes, per fer un negoci, per estar sol, per estar acompanyat, serveix per moltes coses.
I a més ens explicàveu que el cafè doncs canvia molt, primer de tot per les varietats que porta, però després també una cosa molt important, la manera amb com el fem, amb quina màquina el fem, perquè hi ha moltes maneres de fer cafè.
Sí, sí,
ens parlaves
sí.
Inclús sí. Una de les més autèntiques i més bones, que és la del mitjó que es coneix, que a vegades la gent es posa les mans al cap, però realment que és de les més bones i autèntiques. Et sembla si, mentre fem una mica de volteta per aquí, comencem a fer un cafè?
I tant. A més és d'hora i ara ve de gust.
Ens ve bé, eh?
Sí.
Doncs, tenim aquí, ja veieu aquest espai fantàstic de Rius Nadal. Des de quan hi sou aquí, Clara, a Rius Nadal?
Doncs ja fa 26 anys ja. Fa 26 anys ja. Per tant, el que passa que al principi, a l'inici, a part de vendre cafè, doncs es feia degustació i tot això durant tota la setmana. I ara ja des de fa molt de temps ja es va decidir fer venda públic just els divendres al dematí i concentrar-ho, i així també el públic, la persona que venia a comprar el cafè, doncs li podien dedicar l'atenció que es mereixia, perquè si no es mesclava les dues coses també.
Molt bé. Ara en Joan està molent el cafè, no és una pedregada, perquè aquí a la Bisbal també en som experts en això.
Sí, malauradament sí.
Està, doncs, sí. Quin cafè tenim aquí?
Sí, això és el cafè de la casa. Ara us farem el cafè de la casa, que és el que majoritàriament més es ven. Com deia la Clara, és una barreja més suau de cafès aràbiques, i el que pretenem amb això és convertir el cafè en un producte agradable al consum. És una beguda que ha de ser ben formada a la tassa i després que t'adoni un retorn, que et digui, mira, veus, m'ho he passat bé prenent això. No un cop de puny, com moltes vegades hem
rebut. I un pim-pam, que sigui una cosa purament tràmite.
No, una cosa que diu, a vegades t'acostes a alguna màquina de vending d'algun lloc i
dius,
punyetes.
On és el lavabo més proper?
Correcte. No? Llavors, clar, hem de partir de la base que el cafè és un plaer. Per tant, si no ens ho passem bé prenent un cafè, hem fet un mal negoci, vull dir, això està clar. Més val no prendre'n.
Exacte,
va. Si el cafè no està bo, més val no prendre'n.
I això és una cosa que sempre tinc en ment, això de descafeïnat o cafeïnat,
sí.
Realment val la pena fer un cafè descafeïnat? Sí?
Sí.
No és allò que dius, i restem moltes propietats, vull dir, podem tenir un bon cafè descafeïnat?
No, perfectament bé. Hi ha molts mètodes actuals que garanteixen la eliminació de la cafeïna per mètodes bastant naturals, inclús darrerament s'està fent per mètode aigua, la qual cosa el cafè gairebé manté gairebé totes les seves característiques originals amb l'extracció de la cafeïna. És un cafè molt interessant. Jo convido a entrar en el món del descafeïnat. Molt, perquè és un capítol que val la pena.
S'ha de conèixer.
Jo hi vaig un petit secret. Tinc algun client amic que venen a buscar cafè descafeïnat i quan arriben a casa el canvien de bossa i fan creure a l'altra persona que no és descafeïnat, perquè potser se'ls té la mania de que si no és descafeïnat, que si és descafeïnat no el poden prendre, que no els agradarà. Però com que per el que sigui no el poden prendre, doncs els hi canvien la bossa i és que no noten quasi absolutament res.
Aquí doncs déu-n'hi-do el que fa el cervell, el cap.
En definitiva són els mateixos blends, però sense cafeïna. En definitiva és això.
És això. Com ho has vist, això, aquests cafès?
Voleu tastar un cafè?
Sí, ja.
Mira, ja voleu fer de sucre amb el cafè o no?
Mai, jo.
Oh, això, Edu, ara sí que m'has arribat a l'ànima.
Sí, anem bé, no?
M'has arribat a l'ànima. Les coses s'han de prendre tal qual.
Naturals.
Clar que sí. Per percebre-ho tot a la boca, és molt important prendre-ho sense sucre. Jo ho recomano. Inclús la gent que s'acostuma a prendre sucre amb el cafè, que vagin fent petits assajos d'anar retirant petites quantitats de sucre fins a arribar un dia a tastar, que s'atreveixin a prendre.
Potser si el troben massa fort, potser el que aconsellaríem seria poder canviar el tipus de cafè o el tipus d'ensamblatge, no? Entenc?
També és veritat que depèn dels blends, són molt més forts, perquè és que pensa que hi ha gent, persones que s'han passat mitja vida pensant que no els agradava el cafè.
Exacte.
I perquè han tingut la mala experiència de prendre'ls molt amargs. El cafè no és així. El cafè, n'hi ha de tants orígens, que és trobar el que realment t'agrada. I de sobte diu, ostres, no hagués imaginat mai que m'agradés el cafè, saps? Per tant, fer l'exercici aquest de prendre cafè i anar-li reduint el sucre a poc a poc, arriba un moment, ja t'ho asseguro jo, perquè ho hem comprovat, que la boca s'acostuma a tot, el tast segur que s'acostuma, i després ja és una explosió de sabors, és que no té res a veure.
Sí, és un gaudi pels sentits, i no volem marxar ja amb aquesta oloreta i aquesta fumèrria, diguéssim, tan característica. No volem marxar sense un altre dels vostres productes, que ara potser aquest cafè doncs és d'allò que dius que fa una mica més d'hivern, però teniu una beguda que ens vas comentar que anant bé, allò que en diuen ara, ho petarà al mercat, perquè és natural i a més doncs conserva doncs tots aquests gustos, matisos que també tenim amb un cafè com el que ens estem prenent ara. Què tenim perquè els nostres oients puguin saber-ho?
Mira, la beguda és un projecte preciós, que va començar el 2017. Va acabar el 2019 i l'hem presentat al públic alimentari l'any 22, sortint al carrer l'any passat. I és una beguda que en el moment que ens vam asseure per definir-la, vam pensar en treballar amb cafè natural, aconseguir una beguda, un RTD que es diu, Ready to Drink, és una beguda que es consumeix directament amb cafè natural, però a més amb una sèrie d'ingredients que configuren un producte en si mateix. I llavors, al final, s'ha configurat amb una beguda energètica, saludable, en un moment en què...
És important, energètica, saludable, perquè
sí.
Hi ha cada beuratge que val més no saber de què està fet, perquè quedaríem morts.
Sí, sí.
Per tant, tenim aquesta beguda, que és aquesta que estàvem ensenyant pel vídeo, quan sí, puguem recuperar el vídeo.
Sí, és això.
Gazé. És el nom de la beguda de Rius i Nadal.
Sí, sí.
Una beguda refrescant, natural i energètica.
Sí, sí. És una beguda amb una miqueta de gas, amb molt poc sucre.
Com la prendríeu?
Tot sol, fred.
Tot sol, fred,
fred
sense
fred.
Gel,
no,
res.
No, res.
Molt bé.
Una gent que vulgui... Vols estudiar i...
Necessita una miqueta de gas.
Llavors, li posem una miqueta d'energia natural. Vols, pujar a l'Everest avui i tornar demà, per exemple. T'emportes un d'aquests i funciona.
Com a eslògan, vols pujar a l'Everest amb cafè Rius i Nadal.
Ni més ni menys. Ni més ni menys. No, es tracta d'intentar... Hem obert una... Espero, ja ho veurem, perquè això és una feina molt, molt llarga, però hem obert un petit pas en el segment de begudes de cafès i tés, que estava una miqueta orfa d'un producte basat en cafè natural. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, hem configurat aquest producte que té petita bombolla, baix sucre, té menys sucre que un suc de fruita del supermercat.
Doncs esperem que tingui molt d'èxit.
Aviam.
I moltíssimes gràcies pel vostre temps aquí a la Bisbal, al Rius Nadal. Us animem a venir els divendres de 9 a 2 i a tastar els seus cafès, perquè realment són una meravella, estan cuidats al mínim i al màxim detall.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Joan i Clara.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Ha sigut molt amables.
Que vagi bé.
El vent de tramuntana bufarà en cops superiors als 60 km per hora al Baix Empordà i fins i tot es poden assolir ratxes màximes de més de 80 km per hora. Això provocarà també alteració marítima amb maregassa. L'estat del cel presentarà més nuvolositat i inestabilitat al matí, però la tendència serà a cel més trencat i obertura de clarianes i sol cap a la tarda. Demà jornada més assolellada, amb ascens de la temperatura màxima fins als 19 graus i vent que s'afeblirà.
I després de gaudir d'aquesta experiència cafetera, ens acomiadem d'aquí, al Supermatí, que heu escoltat a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Nosaltres ens tornem a retrobar com cada matí demà a les 8. Desitgem que passeu molt bon dia, abrigueu-vos bé i sobretot no us despentineu amb aquesta tramuntana que ens acompanyarà durant tot aquest dia. Moltíssimes gràcies, ens tornem a veure demà. Adéu, adéu.